discordia social que al final la polarización política va a la polarización mediática y de la mediática va a la polarización afectiva. Es decir, que no te puedes sentar en una cena de amigos o en una comida familiar sin que al final pues haya una bronca y todo por ellos.
¿Por ellos o por todos? Es decir, por una, si lo dividimos en tribus, la ciudadanía por un lado, allí pobres no están allí, pero luego aquí hay, están ellos, los políticos, están los medios de comunicación, está incluso una, podríamos hablar de las propias ideologías, podríamos hablar incluso si, sí. si nos metemos también los jueces estos últimos tiempos. Es decir, ¿esta crispación es responsabilidad de todos o hay algunos más culpables que otros?
Bueno, yo creo que los más culpables desde luego son los políticos, porque son los que en primer lugar son los hacedores de los grandes mensajes desde los parlamentos, tanto en Madrid como el Parlamento, desde los diferentes partidos políticos se están generando estos mensajes que a su vez lo que fabrican es discordia. Es decir, he elegido a estos dos políticos, expolíticos, mejor dicho, porque precisamente son expolíticos, pero ambos están manejando los hilos de sus propios partidos, ¿no? Y ambos reconocen que sí, que son autores de toda esta de polarización, esta crispación. ¿Por qué? Porque reconocen que la política ha dejado de buscar nuevos votantes, sino que se concentra en que no se le escapen los suyos. Ninguno de ellos necesita pescar en el otro lado para conseguir más votantes, sino apretar las filas de los suyos y convertirlos en fieles seguidores. Es decir, la política ya es una cuestión de fans. Es lo que los anglosajones llaman la fan politics. Y los votantes son hooligans. Que como diría Trump, me da igual, que yo saldría ahora a la calle, en la Quinta Avenida, pegaría dos tiros a alguien y me seguirían votando. Eso es. Y entonces los medios lo que hacemos es titular todo eso. Y buscar el clic rápido. Algunos de los periodistas.
Ahí va. Claro. Y por ejemplo, hablaba no solo de estos tipos de medios, sino otro elemento que ha sido también muy importante, muy trascendental para la política, no tan solo aquí, sino a nivel internacional. Estamos hablando de las redes sociales. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en todo esto?
Bueno, es lo que ha encabronado todo, digamos, el ágora social, ¿no? La discusión política, ¿no? Ahora cualquiera puede opinar y sabes que, de alguna manera, hace tiempo que los políticos percibieron que, Jordi, no necesitaban tanto a los medios de comunicación. Cuando puedes tener tu grupo de WhatsApp con periodistas afines o tu Twitter para lanzar sin intermediarios tus mensajes, ¿no? Sabiendo que les llegan directamente a toda tu caterva de seguidores. Entonces los medios, muchas más cosas, obviamente, una crisis gigantesca de publicidad en el 2008, de pauperación del fenómeno o del oficio del periodista, despidos, etcétera, hace que los medios nos pongamos también a jugar ahí. Es decir, a buscar el clic rápido y a titular, en vez de titular la información como tal, pues sujeto, verbo, predicado, quién, qué, dónde, cuándo, arrancamos con no te imaginas dónde vive ahora. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces esto va un poco de todo este capítulo de polarizados, donde también hablan periodistas, habla una conocidísima periodista del diario El Mundo, por ejemplo, en la que ella, de manera también desoladora, dice, o sea, es que hay muchos periodistas ya que escriben para sus propios fans y que ya solo ven la interacción con sus propios seguidores, ya no la ideología o la editorial del periódico o la verdad de su noticia, sino cómo exponerla para que me lea más gente, ¿no?
Acabo enseguida, pero también comentábamos que Pablo Iglesias aparece en el documental.
Te voy a leer una definición: polarización política, fenómeno por el cual la sociedad se divide en dos extremos opuestos. ¿Te suena de algo?
Me suena.
¿Los habéis puesto cara a cara o no?
No, vale. No, cara a cara no, están cada uno en su lado. Todavía me sigo preguntando por qué han aceptado conmigo una entrevista o una charla sobre polarización política. Entiendo, y así me lo dijeron además, ambos por cada uno por su lado un poco, es que, bueno, pues yo qué sé, no me perciben como un periodista colocado con ningún medio, no un periodista activista, un periodista inquisidor, sino, bueno, alguien que ha trabajado casi 30 años un poco fuera del Estado, ¿no? Y que ahora pues está haciendo cosas aquí. Yo es verdad que les tengo, Jordi, que reconocer su generosidad por ponerse a hablar conmigo y abrirse. O sea, que llega un momento y recomiendo la entrevista no solo porque necesito que tenga audiencia, sino porque de verdad que está bien y consigo quemarse a Miguel Ángel y que el expresidente de gobierno sea Pablo. Hasta el punto que Pablo, a una pregunta como, joder, Pablo, entonces a ti lo que tú llamabas la casta te ha ganado. Y él reconoce que sí, que le ha arrasado y que los costes personales y emocionales que ha tenido en estos años no le han compensado, ¿no? Y que han ganado, de largo.
En el reportaje podemos ver a Miguel Ángel Rodríguez defendiendo sus insultos contra Pedro Sánchez.
Y cuando el señor Sánchez dice eso, está mintiendo. Y merece que se lo diga, me gusta la fruta. 3 veces. Y si le molesta, que sea el que pida perdón de las barbaridades que está diciendo.
Y también veremos cómo se reafirma en su actitud combativa.
En la vida personal y en la profesional siempre trato a los demás como me tratan a mí. Si quieren guerra, hay guerra. Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra. Por tanto, no voy a ser yo el que dé el paso atrás. Cada día la presidenta Díaz Ayuso no sé cuántos insultos puede recibir por parte de ministros, ministras, pero, insisto, a cada insulto, 2.
A cada insulto, 2. Cada insulto.
Sí, esa actitud, ¿no? Esa actitud, pero que revela no solo una personalidad que ya le conocíamos, ¿no? O sea, que es que lleva 30 años Miguel Ángel.
Ahora, en las distancias cortas, es un personaje fascinante, encantador, ¿eh?
Claro, hombre, es un tipo que para un periodista es fascinante porque es un hacedor de líderes. Este, joder, cogió a José María Aznar cuando no era nadie en la Comunidad de Castilla y León y lo primero que le dijo en Valladolid, cuando se pidió una Coca-Cola en plena campaña, le dijo, como bebas Coca-Cola en Valladolid, estás perdido. Y dijo, ¿qué tengo que beber? O sea, pues un menos de Rivera, ¿no? Y así arrancó el tipo. O sea, y es capaz de generar esos lemas tan polarizadores que él lo reconoce, como ir a las elecciones con el lema de comunismo o libertad, haciendo que hasta el propio Pablo Iglesias decida entrar en la carrera por la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, en esta entrevista tenemos a 2 personajes que lo bueno que me dan es que reconocen que son 2 agentes polarizadores de libro, y lo malo que me dan es eso también, joder, y que no están dispuestos en estos momentos a cambiar. Creo que ambos tienen una mentalidad un poco defensiva, encastillada, ¿no? Y no son impermeables al discurso de si otra política es necesaria o posible. Mira, hay una cosa interesantísima en el capítulo de hoy, que el hilo vertebrador de los 50 minutos, 55 que dura el capítulo, es una taquígrafa del Congreso recientemente jubilada que llevaba hasta 50 años escribiendo el diario de sesiones. Una señora desolada también con lo que escucha y diciendo, joder, es que en los debates constituyentes aquí venían, sí, eran todos señores, pero no venían, venían sin un papel, no había ni un solo insulto, y ahora el diario de sesiones está lleno de asteriscos y notas a pie de página diciendo bufido desde la derecha, gritos desde la izquierda, insulto desde no sé qué. Es decir, se ha trasladado el lenguaje de Twitter a los parlamentos. Y esto es lamentable.
Y acabo, venimos con John Sustiaga un programa sobre Irak, con la participación precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero, donde recordará la muerte de su amigo, el cámara José Couso. Pero es que luego hablarás con una persona que ayer vi, que apareció de la nada ayer en el programa especial que hacíamos en el Palau Robert de Barcelona, que había centenares de personas allí, y de golpe por brazo aparece una mujer que me saluda, y digo, hostia, pero si hace un par de años que no la veo, y que la vi ayer, que estaba en Barcelona, que es Andrea Levy. Andrea Levy estuvo ayer por el Palau Robert, y Andrea Levy confiesa en tu programa, en un futuro, que desarrolló dependencia a las benzodiazepinas.
Sí, Andrea Levy es otra de esas personas. A ver, Es que todo el mundo que está entrando en el programa de Otro Enfoque está siendo francamente generoso conmigo. O sea, Andrea Levy, acá ahí la conoceréis porque fue concejal allí, creo que fue parlamentaria incluso, ¿no? Claro, y entonces aparece en mi programa en Otro Enfoque para hablar de política. No, para hablar de su adicción a las benzodiazepinas, es decir, a los ansiolíticos, a los antidepresivos y a las pastillas para dormir, que se tomaba 5 o 6 cada noche, lo cual provocaba, y ella no lo sabía hasta que al final, hostias, lo percibe, una serie de comparecencias que se hicieron muy conocidas o famosas, porque claro, al día siguiente parecía que estaba drogada o que había salido de juerga por la noche o sí, lo que fuera, pero claro, ella estaba en tratamiento, en un tratamiento que la llevó a una severa adicción de la que pudo salir, porque es que no podía vivir sin levantarse por las mañanas. A ver, ojo, de esto va. El programa tiene el título elocuente, Jordi, de Empastillados. Mm. Es decir, hay en España 5 millones de personas, un 10% de la población total, que cada día se levanta y se toma un Lexatil, un Orfidal, un Valium, un Lorazepam, un Tranquilmacín.
Como si nada.
Y no todos están de baja laboral, según la Seguridad Social. Es decir, que están currando, ¿no? Y ese problema, pues es un problema semioculto en que no queremos verlos y en el que se va a fijar también en uno de los capítulos de Otro Enfoque, ¿no?
Yo insistía, que sea un éxito. Gracias y hasta pronto.
Ojalá. Venga, muchas gracias
por atenderme. Hasta luego, Jordi. 11:11 minutos. Yo insistía, aquí al Monarracú. ¿Anem acabant?
Som-hi.
Venga, va. Ui, espera't, que hi ha hagut un tuit, ara que parlàvem de tuits, molt inquietant, de la policia de Westminster, a Londres.
Sí.
Diu, som conscients d'un nombre de cavalls que ara mateix estan campant lliures pel centre de Londres i estem treballant amb altres agents, inclòs l'exèrcit, per localitzar-los. Sí. I llavors, efectivament, hi ha un vídeo amb cavalls. Hi ha cavalls per Londres. Una cosa, quina cosa.
Els cavalls de la Guàrdia Reial Britànica.
No, per cert, i una altra notícia que tenim, que va avançar La Vanguardia fa uns dies, el PSOE proposa Teresa Rivera com a candidata a les eleccions europees. Ara sí, vinga.
Vinga, som-hi. Avui ara és molt inquietant això dels cavalls. Avui que hem parlat tant de Tan poca vida, aquesta novel·la que tothom comprarem ara massa, que té 1.000 pàgines, no oblideu, que l'Anna Gómez ja se l'ha llegida i ens ha dit que tracta sobre com forjar el teu destí. No sé què em depara el destí com a ull de poll, però avui surto d'aquí amb molts coneixements legals, també fiscals, però sobretot amb molts coneixements sobre com actua Manos Limpias. Ens els ha donat la letrado Melero, que ens ha dit que el seu mètode és conegut, no presenten cap querella i el que fan és demanar finançament, pasta a canvi per finançar la seva infraestructura. Ha dit en Melero un negoci semblant a l'extorsió, vaja. En Ramon Rovira, que ha dit que el sindicat Manos Limpias només té de sindicat el nom, i l'Enric Juliana des de Madrid ha reblat el clau i ha definit Manos Limpias ja com una organització d'extrema dreta. Moment, he dit reblar el clau? He utilitzat una paraula més nostrada? He anat cap al refrany o les dites? Ramon Rovira, fa poc o molt que has dinat amb els teus cosins?
Fa bastant.
Jo et vaig posar uns deures que no has fet amb les frases fetes dels dinars dels teus cosins. Exacte. Tu mateix.
No. Escolta'm, mira, quedarem a la setmana que ve. Hem de quedar, perquè veig que això s'està empobrint.
He mirat fins tot el dia que t'ho vaig dir, i ja fa 3 setmanes. Per tant, de moment, suspèn Ramon Rovira.
Vols dir que anem tard, ja?
Vas tard. O sigui, que quan vinguis has de...
Ja he tingut un pèl de feina aquests últims dies, però ja ho arreglarem.
Molt bé, vinga, els cosins del Ramon, farciu-lo de frases fetes i de coses d'aquestes que a mi m'agraden. Molt bé, doncs vinga.
Tampoc contes la lletra.
No. Ah, sí, frases. Home, avui per frases les que ens ha deixat, per exemple, el Ferran, quan parlàvem d'infraestructures, quan es fa una carretera no s'asfalta una persona, per sort, gràcies, Ferran. També ens ha deixat una sobre dumping fiscal el Ramon Rovira. Anar a viure a Madrid per a les grans fortunes és un xollo. L'Anna, que ho ha aterrat més allò a la cosa de terra endins. La llei Mbappé em sembla allò de sempre. Anem xuclant de la mamella. El Ferran, que hi ha tornat amb aquesta cosa de com s'expulsa a les grans fortunes de les capitals, com Barcelona i Madrid. Ha dit, els riquets cauen explotats... Els riquets es veuen expulsats pels milionaris, però llavors ha arribat el moment que ho hem aterrat tot amb el Melero, que no n'és conscient, que avui s'ha convertit en los chichos. Melero, quan estàvem parlant... No miris en aquesta casa. Quan estàvem parlant de com actua Manos Límpies i els 3 milions aquells que van demanar i no se'ls hi van donar, tu has dit 3 milions, ni man ni meno. Tu recordes aquella cançó que era? Espera, que la primera frase no me la sabia. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni man ni meno.
Gran cançó.
Gran cançó, grans els xitxos, però avui t'he vist, amb pantaló de campana i aquestes coses.
La camisa per fora, les solapes.
Sí, sí, i una mica de melaneta, eh? Aquí, aquí, vengo Melero. Vinga, va, som-hi amb la frase final, que mira, ens l'ha deixat el John Sistiaga, que l'hem entrevistat ara per aquest programa que estrena avui a 4, com el Almendro torna a casa, i ens ha dit, les redes sociales han encabronado el ágora social, el debate político.
Vostè dirà... Ah, no, espera't.
Liliana Torres aborda el desig de no ser mare a Mamífera, la seva nova pel·lícula des d'aquest divendres 26 als cinemes.
Gran pel·lícula.
Sí, Maria Rodríguez Soto, la guanyadora del Gaudí, i la Vidnaga de Plata, i Enric Auqué, guanyada del Goya i del Gaudí, protagonitzen una història naturalista i emotiva estrenada mundialment al Festival South by Southwest d'Austin, als Estats Units. L'única pel·lícula catalana present al certamen on va endur-se el premi a la millor interpretació per a Maria Rodríguez Soto. Mamífera ha enamorat la crítica i el públic i ara arriba als cinemes de tot Espanya per enamorar-te a tu també.
Mamífera amb dos protagonistes genials sobre el gran debat sobre els embarassos no desitjats i on està Maria Rodríguez, no excepcional, no. El següent i que vagin traient, li vagin Villar l'altre dia, traient la pols dels prestatges per anar recollint premis. Vostè dirà, senyor Melero...
Pues avui flipareu. Avui flipareu. Flipareu perquè una de les grans bandes dels 70-80, els Blue Oyster Cult, era un grup molt, molt, molt respectable, molt interessant, ha tret nou disc, es diu Ghost Stories, històries de fantasmes, i mireu quina versió del If I Fell dels Beatles.
Oh! If I fell in love with you. Mira, aquest periodista, que és un periodista a l'espanyol, que es diu Daniel Ramírez García Mina, ha fet un llibre, quines casualitats, que es diu Tus canciones y las mías, que són poemaris fetes a través de les cançons dels Beatles. Mira que bé, va.
Que assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
RAC 1 defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creublanca.es.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona en helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família. Barcelona com mai l'has vista. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona la tens des de l'aire.
Andrea Bocelli. Després d'exhaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assaborir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe?
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arribi abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
I'm looking for my connection. We were rerouted through wherever it is we are.
Va ser la reina de la comèdia romàntica als 80 i 90. Alguna cosa per recordar. Quan en Harry va conèixer la Sally, tens un email, French Kiss, una filmografia plena d'èxits que la van elevar a l'estrellat de Hollywood, però que fins a cert punt també la van encasellar en aquesta cosa romàntica, ensucrada i dolça. Ara és a Barcelona per presentar al BSN Film Fest la seva primera pel·lícula des de l'any 2015, de fa més de 8 anys, Lo que sucede después, que també ha dirigit i ha coadaptat, és a dir, protagonista, directora i guionista. Es tracta d'una comèdia romàntica, evidentment, que arriba en una època en què segurament el gènere ja no llueix com quan ella n'era un dels màxims exponents. Aquest matí és un plaer i un honor poder parlar amb Meg Ryan. Meg Ryan, good morning, thank you very much.
Good morning.
Quan presentem un llibre, quan presentem una novel·la, quan presentem una pel·lícula, sempre diem el mateix. De què va?
Yeah. Doncs
aquesta pel·lícula, crec que redueix el perdó, si ho haguéssim de resumir, i tracta de la idea de la reconciliació o no de dues persones oposades. Tracta un pensador màgic i una pensadora catastròfica en un entorn tancat. is brokering their reconciliation.
Facilita la seva reconciliació. Quan algú va llegint guió, és un principi d'un guió, que si poses qualsevol problema sobre una cúpula i l'escalfes, al final acaba sortint un colom, doncs aquesta és l'ideograma. Si el vols reduir encara més a només una imatge, aquesta és la idea que tenia quan estava fent la pel·lícula. I també que aquests dos personatges, en blanc i negre, perquè vesteixen exactament amb els mateixos colors i es diuen igual, formen part d'un total, dos meitats d'un total que sempre estan intentant reconciliar-se, com el símbol del yin i el yang. I probablement seria una resposta massa intel·lectual, una lectura massa intel·lectual. Ara ningú voldrà veure aquesta
pel·lícula. No, que va, perquè més, el més important...
Però així és com...
És així. Miri, li diré una cosa que és molt important al cinema, la química. Vaja, la vida és molt important, la química. Com s'aconsegueix la química que ha tingut amb David Duchovny?
Well, it is unknowable, right? It's a mystery. Like, love
és un misteri, com l'amor, que és un misteri. Aquesta química és misteriosa també. I en certa manera...
You have to take such a big chance.
Cal arriscar-se. Tot el procés de fer la pel·lícula va ser durant el Covid, per tant...
A few times...
Vam poder parlar per Zoom un parell de vegades, no els coneixíem abans, i la meva amiga, que treballa sovint amb un gent campió, Ken Gillham, era el Covid, i va ser la tercera persona en el Zoom, i vam parlar de tot tipus de coses. Vam parlar de la pel·lícula, vam llegir àudio, i el primer cop que David va venir on vam filmar la pel·lícula, el dia abans de començar la filmació, o sigui que realment era un risc enorme. Van filmar a la trobada, la primera vegada que es troben, aquest, el primer dia de filmació del David, també.
Quan una pel·lícula com aquesta, on els protagonistes tenen l'edat que tenen, només la pot dirigir una persona com Meg Ryan? És a dir, no hi ha a Hollywood ningú que vulgui dirigir una pel·lícula que dues persones de 60 anys es troben i s'enamoren?
Maybe no one in Hollywood wants to film a movie with just two people.
A Hollywood vol filmar una pel·lícula amb només dues persones.
Maybe my dinner with Andre?
Potser el meu xic amb Andrés. Segur que hi ha una altra pel·lícula on hi ha dues persones parlant, només dues persones. És difícil fer una pel·lícula així. És un grau de dificultat gran i invisible. I si afegeix que els personatges tenen 60 anys, és impossible.
Per això, quan... vostè ha estat 8 anys fora del mercat, per dir-ho. Per què? Què ha estat fent aquest temps?
I love that question, because really nothing.
M'encanta aquesta pregunta, perquè no he fet res.
Nada.
No.
Nada más, res més. No, tinc una vida plena, feliç, soc mare, amiga. Aquesta pel·lícula es va concebre durant la pandèmia. Passen coses durant la vida.
I a partir d'ara, 8 anys més, o li ha tornat a agafar el gust al cinema?
M'encantaria tornar a dirigir. Com la majoria de directors, un cop ho fas, vols continuar. És fantàstic. És un veritable repte. Però entre acció i cap hi ha una realitat. Aquest esperit dels cineastes ho fas per un públic de manera que puguin sentir alguna cosa més profundament, o riure, o identificar-se, o sentir-se menys sols. És una feina fantàstica.
Vostè també ho ha escrit. Té alguna cosa al cap ja per la pròxima pel·lícula o no?
Well, just to speak to that, like, this is based on a play.
Aquesta està basada en una obra de teatre. Primera... s'assemblava molt a l'obra de teatre, d'evolucionar i es treballar. I ara comparteix la premissa de l'obra de teatre, però ni els personatges ni el misteri. I a més, aquesta idea de la imposició de l'aeroport com una força màgica i una realitat màgica que va cobrant importància és una invenció. Aquesta és una feina fantàstica, oi? També inventar totalment la meva ment i després donar-li vida. M'encantaria tornar-ho a repetir. I per mi la feina ideal consisteix, probablement no començar de zero, però començar amb un nivell determinat i després dirigir.
Vostè és considerada l'actriu de les actrius més romàntiques d'aquests últims anys. Li molesta que li diguin això, que les pel·lícules que ha fet vostè té un romanticisme meravellós?
No. Continua.
There's worse things to be called.
Hi ha pitjors insults.
No és cap insult, al contrari. Per cert, que vostè ha estat a Barcelona, i havia estat a Barcelona, perquè vostè va rodar un anunci de Cava, de Freixenet, crec recordar. Havia tornat durant aquest temps que va estar entre... O es va rodar allà, és que no ho sabem, tampoc.
I have not been back.
No havia tornat. De fet, m'estava preguntant si havia estat aquí abans, però sí, perquè recordo els edificis de Gaudí, el Parkway, recordo també la Sagrada Família, recordo que vaig estar en un hotel fantàstic, però abans, l'últim cop que vaig estar aquí a Espanya va ser quan estava a fer un culebrot americà. A mira que gira el món, as the world turns. I per algun motiu el van filmar a Ronda, a la plaça de Toros.
Wow.
I suposo que estava enamorada del torero, crec, no ho recordo.
Quan fa d'això?
like 1900.
Wow.
El 1900.
Wow. Ja.
Fa 100 anys.
Yes!
Escolti, quan amb un grup de música o amb un cantant li preguntes quina és la cançó que el públic et demana sempre, hi ha cantants que diuen: jo no la vull cantar mai, aquesta cançó. Quan a vostè li pregunten cada vegada per quan Harry va trobar Sally, ja està fins aquí de que li preguntin per això i per aquesta pel·lícula, i si ha tornat al restaurant i si la recorda?
No, ara és molt divertit, perquè quasi tots els restaurants diuen: vull menjar el que ja està menjant. Algú sempre ho diu, eh?
I no hi ha tornat.
Ahir al vespre no va ser així. Ahir al vespre no, eh?
Va.
Perquè van ser molt civilitzats. On vam anar ahir?
Delirium.
Ok.
It didn't happen. Yeah.
No va passar, ja.
No va passar, llàstima.
That's a shame.
I ha tornat per això al restaurant alguna vegada o no?
No, they would never let me in there.
No, em deixen entrar.
I caused a stir.
Oh, per cert,
una maledicció.
Té d'aquestes pel·lícules de romanticisme que parlàvem, senyora Ryan.
What?
Té alguna pel·lícula preferida vostè al marge d'aquesta que estrena aquests dies?
The one that I keep talking about.
Que ja has estat, continuo recordant, és la pel·lícula de Bradley Cooper, Ha nascut una estrella. Em sembla que tota la nostàlgia d'aquesta pel·lícula, vols que aquestes dues persones estiguin juntes, i la segona temporada de Fleabag, aquest amor de dues persones, vinga, que superin tot això. M'encanta aquesta sensació.
Què li semblen les pel·lícules romàntiques que s'han fet darrerament, en general, el cinema nord-americà?
A veure, hi ha una pel·lícula que no és americana, que és Past Lives.
Past Lives, uf!
Very romantic, fantàstic.
Molt romàntica, fantàstica.
So I was very, very impressed with
em va impressionar moltíssim aquesta pel·lícula. Són difícils de fer, i el públic el canta. Ens recorden com érem abans. The Way We Were, perdó,
sí,
és una pel·lícula fantàstica.
Wow, Barbara Streisand.
Hi ha pel·lícules fantàstiques, meravelloses. Perquè el que realment és fantàstic del cinema és que és un mitjà per expressar sentiments. No estem aprenent una lliçó perquè pots fer servir els documentals per això, però és un mitjà que parla de la connexió dels sentiments. I quin millor sentiment que l'amor?
Quan llegeixes un llibre de petit, passa a formar part de la teva identitat d'una manera que no passa amb cap altra lectura. I jo...
Miri, parlant de l'amor, li faré una última pregunta, que és, quan es parlava abans de pel·lícules romàntiques, You've Got Mail, o quan Harry va trobar Sally, quedaven com una mena de pel·lícules, bueno, divertides, i, bueno... Però, en canvi, és molt necessari al cinema actual, després d'una pandèmia, que hi hagin pel·lícules d'aquest tipus, no?
El que vam tenir, tant jo com molts dels meus amics als Estats Units, va ser aquesta necessitat de sortir i connectar, de veure'ns. I fins i tot amb un pàrquing, i això ho fèiem, eh? A la meva ciutat érem en un apartament des del cotxe i ens saludàvem. Al principi ens feia molta por.
Les exigències que representava l'aeroport, l'exigència que demanava l'aeroport aquí és connectar, deixar d'estar sols. I vaig pensar que era una necessitat que teníem tots quan estàvem confinats. I vaig pensar també que hi havia una oportunitat secreta durant la pandèmia tornant més força, però sembla, almenys en Estats Units, que ha resultat en més diferències, informació més aïllada, més aïllament i més confusió encara.
Que l'última ara sí, que és per què la gent que ens està escoltant a RAC1 hauria de veure aquesta pel·lícula?
Soc terrible, com a comercial. Però penso que aquesta pel·lícula, espero, que et faci plorar una miqueta. La intenció de la pel·lícula és entretenir, evidentment, però és un retrat de dos personatges molt diferents. I potser si vas a veure la pel·lícula i et sents...
It's not that you learn anything.
Al final no és que si s'aprèn res, però que potser t'identifiques amb un dels personatges. Em sorprèn fins a quin punt tan sols els ha agradat aquesta pel·lícula, perquè no sol anar a veure pel·lícules romàntiques, però el personatge de David parla també de l'ansietat actual, oi? I del sentir-se fora de lloc i de la confusió que un experimenta amb les dones. Com es relacionen ara els homes amb les dones? Tot ha canviat. I el personatge del David ho representa molt bé.
Que sigui un èxit i, sobretot, Meg Ryan, moltes, moltes gràcies per totes les seves pel·lícules i per la felicitat que ens ha donat a moltes generacions. Moltes gràcies.
Oh, muchas gracias. Thank you so much.
Thank you very much. Thank you so much.
Thank you.
Estimats passatgers, benvinguts a aquest vol Volotea. Per a una millor experiència de viatge, els recomanem que no es connectin a les xarxes per dir que estan desconnectant, que no comparteixin fotos d'ales d'avió o de peus a la sorra i que no es queixin d'una destinació perquè està plena de turistes.
Si vols ser turista, viatja un viatge en els turistes. Per a noves experiències, destinacions Volotea. Vola des de 19 euros. Tarifes subjectes a disponibilitat. Condicions a volotea.com.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar. Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quins dits tan llargs i que verds!
Són espàrrecs, Al.
Quina sort, perquè són boníssims.
Ai.
Aquesta setmana, espàrrecs verds d'origen nacional...
Per només 1,59 als 250 grams. Baratíssims.
Així de fàcil.
Així d'aldi.
És veure el calendari i ja només penses en vaques. Viatja amb el Con Viatges a Puy de Fou, Espanya. De dia, un parc amb espectacles sobre la nostra història, cultura i herois. I de nit, el Somni de Toledo, l'espectacle més gran d'Espanya. Reserva la teva entrada més hotel i trasllats des de 350 euros per persona. El Con Viatges. Sabem de viatgers.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Gourmet La Vanguardia et convida a preparar plats increïbles amb olis extraordinaris. Quatre varietats d'oli d'oliva, llàgrimes del Canigó i una exclusiva selecció de productes gourmet. Els combinaràs amb l'oli d'oliva verge extra picual, amb l'aromatitzat amb bitxo, el de tòfona blanca o el d'all i julivert del Motel Empordà. Trieu tot per només 69 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu estiu amb fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació, consultant les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
RAC1 amb Jordi Basté.
21 minuts i acabem el programa, migdia. Hola, Alejandra, hola, Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, avui que hem parlat de Meg Ryan, un dels màxims exponents del sucre, hem demanat sèries romàntiques. Per cert, deixa'm dir que efectivament teníeu raó en Big Boys, però és que en teniu una altra de raó que m'estic enganxant.
Quina?
Mi reno de peluche.
Sí.
Oh, és fortíssim.
Està clar, és...
Bueno, he acabat... Bé, no et segueixis. He acabat el primer capítol i una mica el segon.
És la sèrie del moment.
T'encantarà, Margarita, ja t'he dit que sí, t'encantarà.
Jo et diré que és la sèrie del moment. La primera setmana va funcionar a Netflix correcta per ser una producció...
I a Volga por ella, no?
Sí, perquè és una producció, vulguis o no, petita, britànica, no estava enfocada al públic massiu, i ara, a la segona setmana, s'ha disparat, i és número 1 entre sèries de llengua anglesa a Netflix,
sí.
I tothom en parla. I, de fet, la gent... fins i tot està intentant investigar per descobrir les identitats de les persones que surten
en la sèrie. Perquè és una història real.
És una història real.
Basada en història real. He de dir
sí.
Que, si em pregunteu de què va, jo em pensava que no es podia explicar. I sí, perquè ja al primer minut ja surt de què va. És un senyor que va, al primer minut és un senyor que va a una comissaria de policia de Londres i diu que vol interposar una demanda per assetjament d'una dona cap amb ell. I la policia li pregunta, això és el primer 30 segons, la policia li pregunta... Quan fa d'això? Diu 6 mesos. I el policia se la queda mirant. Se'l queda mirant amb ell i diu... Però... Que 6 mesos i llavors... Va 6 mesos enrere i comença la relació entre ell i una senyora, una dona, una noia, que ve cada dia al bar on ell treballa i s'asseu amb un taburet i comença a parlar amb ell.
Sí. Imagina't estar en el lloc de la Jessica Ganning, que és l'actriu que interpreta a la Martha Scott, l'assetjadora, i trobar-te que estàs interpretant a l'assetjadora en la que està... En una assetjadora
que
realment...
No, però que realment... Para-ho.
És una sèrie bastant pertorbadora i que transmet molt bé l'angoixa que ell pateix.
Efectivament.
Tu acabes estant molt angoixat.
Efectivament. Jo estava al bar, el primer capítol hi ha un bar. I en el bar pateixes, ja pateixes en el bar, el que diu l'Alejandra, pateixes.
Sí.
Ets molt de sucre o no, Pere? De sèries de sucre o no?
Depèn del dia que em trobis.
Jo sóc superfan de les comèdies romàntiques, és el meu gènere preferit, sóc una boja que tot el dia està buscant l'última novetat,
sí.
I a mi m'agraden.
Val, doncs comencem. Pere, totes les veces que nos enamoramos... Això és de Madrid?
Él es Julio.
Bueno, és una sèrie madrilenya creada per el gallec que és en Carlos Montero. He de dir que és una de les grans comèdies romàntiques que tenim a Netflix. Jo vaig dir, aquest any vam tenir l'estrena de Sempre el mismo dia, que era meravellosa, pels vols de Sant Valentí, que aquí res a celebrar. I l'any passat, en canvi, vam tenir aquesta sèrie que anava sobre la Georgina Amorós, que feia d'una noia que a la universitat s'enamorava d'un noi. I anava seguint la seva relació al llarg dels anys, mentre ella intentava ser directora de cinema, ell intentava ser actor, i la veritat és que no només és que funcionés la química, és que trobo que tenia un retrat de personatges molt bé, ens parlava del trauma de passar per una experiència com l'11M, i tenia dos secundaris robescenes, que eren la Blanca Martínez i en Carlos González, que jo crec que ja només per als dos grans secundaris que tenia val la pena, i a tots dos han tingut molta vista els Javis perquè els han contractat per la seva propera sèrie de Mari Liendre que ells produeixen.
Només té una temporada a Netflix?
Sí, la van cancel·lar, però jo diria que igualment l'heu de mirar.
Bueno, a més, jo crec que acabava... No, que tenia final tancat, crec, o prou tancat.
No era ben bé tancat, però un cop vaig saber que no tenia continuació, vaig dir, escolta, jo ho he passat molt bé fins a arribar aquí.
Mm.
O sigui, jo la segueixo recomanant.
Aviam, Alejandra Palés, vols parlar de Noches en Vela, Apple TV Plus, una història d'amor entre dos insomnes.
Exacte.
Danny, why are you running around in the dark? Were you actually asleep?
Aquesta sèrie és probable que només l'hagi vista jo i la meva millor amiga, que l'ha vist per influència meva, eh?
En sèrio?
En sèrio, jo no crec que ningú més l'hagi vist.
Vaig veure els primers.
Jo sí que està el catàleg d'Apple TV. Doncs això és el que deies, explica la història d'amistat i segurament alguna cosa més entre el Dani i la Lisa, que els dos tenen insomni, a més ell pateix agorofòbia i per tant no surt de casa, i cada nit per passar el mal tràngol de no poder dormir es truquen i s'expliquen la vida i les seves penes, i també els hi passen coses, a vegades una mica surrealistes. I jo crec que funciona, té un punt... alguna cosa per recordar, perquè al final els dos protagonistes mai estan junts físicament, sempre estan separats per un telèfon. No, però és la premissa,
són persones cautes, Jordi. Sempre et preocupes molt pels spoilers, però ja intentem no esgarrar
És la premissa bàsica aquesta, que ells dos es truquen cada nit, per tant, això no és un spoiler, un punt inicial.
Segona temporada?
Clar, el tema és que jo crec que l'ha vist tan poca gent que segurament no la renovaran. A mi m'agradaria que la renovessin, perquè el final... com, pot funcionar com a final tancat, però obre la porta a continuar-la. Per tant, sisplau.
Es diu com?
Noches en Vela.
Noches en Vela. Una altra de la llista. Què anaves a dir?
No, que la protagonista de Noches en Vela, de fet, és la protagonista de la següent sèrie de la que parlarà.
Que es diu Lovesick, una història d'amor al voltant de la clamídia.
Clamídia.
Sí, és una meravella. O sigui, molta gent li haurà agafat mania en aquest actor, que és en Johnny Flynn.
No li agafeu mania
perquè és una preciositat de noi. Abans és el que té un dels papers protagonistes de Ripley.
El Dickie, de Ripley.
Exacte, i aquí és en Dylan, un noi a qui li diagnostiquen clamídia i fa allò que gairebé ningú fa, no?, quan li fan un diagnòstic d'aquests, que és fa el que ha de fer, que és contactar les seves últimes parelles sexuals. Evidentment, n'ha tingut unes quantes. I a cada episodi vas veient com ell es posa en contacte amb, ja sigui un rotllo d'una nit, ja sigui una novieta de dues setmanes, de dos mesos, del que sigui, i veus aquella història d'amor resumida en un episodi. Mentre, de fons, vas veient com hi ha aquesta actriu, que és l'Antonia Thomas, que també era la doctora empàtica de The Good Doctor, que clar, és l'amiga que sempre és allà, i que tu veus que és l'amiga que sempre està penjada d'ell. I la veritat és que està molt ben portat. La fórmula d'una història d'amor per episodi va molt bé, la química va molt bé, i és intel·ligent, perquè fa una cosa que poques sèries gosen fer. Presentar a una altra parella potencial que dius... aquesta també es mereix, no?, estar amb el protagonista. Aquesta també és una tia que val molt la pena, no? I a vegades les sèries romàntiques, quan plantegen que hi hagi dues possibles parelles, com a espectador et guien a que algú l'espifia, no?, en algun moment determinat per justificar la decisió del protagonista. En aquí no. En aquí és molt interessant com ho porten. Res, us la recomano. 3 temporades a Netflix.
A Netflix. Fantàstica. Es diu Lovesick. Sí. N'hi ha una altra que es diu Small Threat, que està a Sky Showtime, que també és sucre, amb un dels protagonistes Big Boys.
Si heu vist Big Boys, sí, i us heu enamorat del Dani, que és l'amic heterosexual
Dani és l'heterosexual que té malaltia, el que va empastillat.
Sí, que té problemes de salut mental. Doncs aquí és el protagonista d'aquesta comèdia romàntica, fa d'un noi molt, molt responsable, que una nit coneix una noia més aviat esbojarrada i decideixen mantenir una relació temporal, de 3 setmanes. Ells diuen, estarem 3 setmanes i després cadascú per la seva banda i ja està, perquè ens agradem, però no veiem que això pugui anar més. El problema és quan comencen a sorgir els sentiments i sobretot quan ella descobreix que aquest noi tan responsable...
Ara ens anaves a espatllar la sèrie,
Sí, hosti, què m'estàs dient, tia?
Passen coses.
Va, això es diu Small Threat i està a Sky Showtime. Va. Sí. Espera, una que dius que no et cansaries mai de recomanar ni de veure. Romance is a...
Sucre, però molt bé.
Romance is a bonus book, que defineixes com una bomba de sucre de costió i a sobre coreana. Romans, repeteixo, Romans is a bonus book i està a Netflix, aviam.
Sí, a veure, jo després de veure El joc del calamar, un dia vaig dir, vull provar de veure una altra sèrie coreana, no?, que estan tan de moda, i aquesta va ser la meva porta d'entrada al món més enllà del calamar, no? És una dona que es divorcia, té una filla, no té feina, i a més a Corea són molt conservadors, de tal manera que la idea de tornar al món laboral és una cosa que fa que sigui com un tiran... És un dinosaure, no?, aquella dona, encara que tingui 30 i escaig anys. I passa a treballar a l'editorial del seu amic de tota la vida, que és més jove que ella, i és una sèrie que va sobre l'amor pels llibres, que a mi m'encanta, perquè hi ha un amor per al món editorial, tot i que aquí intentes trobar literatura coreana i és gairebé impossible, i sobretot hi ha la història d'amor de fons. És com totes les sèries coreanes, la comences a veure i dius, ui, això no és per mi. però doneu-li una oportunitat, perquè quan acabeu el primer episodi ja us agrada una mica, després us agrada una miqueta més, i després fins i tot allò que odiàveu, que són les bromes suades, els secundaris que permeten que els episodis durin 70 i pico minuts, ho acabes estimant tot, i sobretot estimes les jaquetes, que són obscenament precioses i obscenament cares.
Mira, Keri, hem d'acabar, eh? Seguim amb Star Trek, a Movistar Plus?
Per... No, HBO.
HBO. Per tu és... La sèrie amb el millor final possible?
Sí. És la meva comèdia romàntica preferida. Té tres temporades i comença com una sèrie que s'assembla a Notting Hill, perquè és una noia normal que s'embolica amb un actor. I el que és interessant de la sèrie és que com té tres temporades pot fer evolucionar aquesta història d'amor. I al final t'acaba explotant una mica a la bombolla aquesta d'amor de pel·lícula, no? els contes que ens expliquen les pel·lícules. Tenen una continuació, no s'acaba amb el happy end de les pel·lícules, i això és el que crec que és interessant del que explica ella. Per mi, la tercera i l'última temporada és la millor, perquè enfronta això als personatges, el que passa quan s'acaben els títols de crèdit, i a més té una conversa preciosa de tancament d'una relació, que per mi és per emmarcar. I només per això jo ja la recomano.
Això es diu, perdona?
Star Trek.
Star Trek. Herstopper, que és una sèrie que ens parla del primer amor adolescent i que fuig de Pere de l'heteronorma.
Ai. Aquesta és una altra que s'ha de recomanar, i s'ha de recomanar sempre, perquè és una sèrie d'adolescents que segurament ahir moltíssima gent va comprar les novel·les gràfiques d'Alice Ousman, que també és la creadora de la sèrie. Bàsicament tenim a dos nois adolescents de perfils diferents, un té més ploma, l'altre en canvi juga a l'equip de rugby, n'hi ha un que creu que és heterosexual però comença a sentir alguna cosa per a aquest amic que no esperava fer, i bàsicament si les sèries d'adolescents tendeixen al conflicte, el drama pel drama, en aquí és més una guia de bons comportaments, no? Que a vegades, a més, la vida funciona més com a Heartstopper que com a OC, no? O com a sensació de vivir. I jo crec que tothom que té fills l'hauria de veure, no només per una qüestió de diversitat, sinó perquè la manera com es gestionen els gelos, com es gestiona la relació, el deixar espai a la teva parella, deixar que la teva parella evolucioni, entendre que té el seu propi camí a seguir, ser un bon company, tots aquests principis s'hi exposen molt bé. En algun moment hi ha sobredosi de sucre, però jo la recomano per tothom que tingui fills adolescents per mirar-la junts.
Herstopper està a Netflix.
Netflix. Estic molt Netflix.
Per acabar, Alejandra, perquè això, l'amor és com el xa-xa-xa, bueno, també de Netflix.
El Pere ha portat la sèrie coreana i jo porto la meva, perquè els dos tenim, cadascú té la seva dèria.
Una sèrie coreana que es diu L'amor?
És com el xa-xa-xa.
Déu meu.
I és el meu lloc feliç, i jo crec que tothom que necessita un lloc feliç l'ha de mirar. Explica la història d'una dentista que la fan fora de la feina, llavors ella deixa Seul, que és on viu a la ciutat, per traslladar-se a un poble de costa, on va anar de petita i on vol començar la seva vida, recomençar la seva vida. I allà coneix un noi, que és el noi que fa feinetes per tothom allà al poble, que ella es dedica, doncs, això, a viure tranquil·lament i fer feinetes, no té una ambició professional, perquè el que té és l'ambició personal de ser feliç, i això està contraposat amb ella, que sempre ha sigut una gran professional. I la història d'oposats que s'atrauen sempre funciona molt bé, i jo crec que aquí també.
I va, Pere, una més, va. Cites. Unes cites que tindrà cinquena temporada, per cert.
Exacte. A veure, és que si hem de parlar de sèries romàntiques, aquí tenim una gran sèrie romàntica. Tothom ja l'ha vista a TV3, la volia reivindicar. I a més, jo crec que hi ha cites que sempre podríem recuperar, més enllà de les polèmiques del bilingüisme que hem tingut ara que ha passat a Amazon. Perquè, per exemple, la cita de Carmen Machi, Gonzalo de Castro, o la de l'Ivan Massaguer i Belencuesta, que tenia un toc atrapat al temps, jo són cites que m'hi podria quedar viure. I de les primeres cites que hi havia, jo sempre estaré enamorat de les cites d'en Biel Durant i la Júlia Molins, que crec que la Júlia Molins estava efervescent a cites d'una manera espectacular, i també les de la Bea Segura i l'Isaac Ferri.
Bueno, fantàstica.
Que serà impopular, però a mi m'agraden molt més aquestes històries de cites que no pas la més mítica, que és la de Nausicaa Bonnin i la Laia Costa.
La de Bea Segura és meravellosa. Bea Segura i l'altre dia la vaig entrevistar a la Bea Segura i ella també té un molt gran record i deia, sisplau, els fans demaneu que facin una continuació perquè és l'única manera que puguem tornar-la a fer.
Passem. Doncs des d'aquí ho demanem.
Com es diu la Netflix, en diu la peluche? Com es diu aquella que diu?
Mi reno de peluche.
Mi reno. No mi reino, eh? Mi reno de peluche. Sí. Una cosa.
Bona, si vols la posem també com a sèrie romàntica.
No, romàntica. No.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina... És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana di Trevi.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
La fèria d'abril torna a Guitart Hotels. Del 26 al 28 d'abril, l'hotel Guitart Central Park Aqua Resort de Lloret de Mar es transformarà en un autèntic refugi andalús. Una experiència cultural i plena de música, ball, gastronomia i alegria andalusa, fusionada amb l'encant i el confort de les nostres instal·lacions. És molt més que una simple estada, és la màgia de la fira d'abril a Lloret de Mar. Més info a guitarthotels.com.
El 27 i 28 d'abril, al port de l'Ametlla de Mar, podràs tastar la millor tonyina del Mediterrani. Degustacions de sushi, tuna reis, tuna tour, actuacions musicals...
I fins al 5 de maig, menús gastronòmics i ruta de la tapa roja a bars i restaurants del municipi. Més info a visitametlladamar.com. Col·labora Grup Balfagó.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Vull una napolitana... Ah, i un suc de taronja.
Fill, val més que demanis un entrepà vegetal que és més sa. I el suc de taronja s'ha de beure de seguida, que se'n van les vitamines.
Bé, d'acord. Em diu quan és?
4,70. Fill.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva el teu estiu amb fins a 500 euros en cupó regal del Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació. Consultant les condicions.
Viajes al Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3 minuts i les 12. Carai, polls.
Una notícia positiva que mai està de més, i és que aquest mes Telefònica compleix 100 anys i ha volgut aprofitar l'ocasió per encendre en tot el país una de les xarxes més avançades i preparades del món. Més ràpida, eficient, sostenible, oberta i programable. Serem un dels primers països del món a fer aquest salt i segur que ens portarà moltes coses bones en el futur. Felicitats a Telefònica per aquest centenari i per 100 anys més, imaginant un futur junts.
Quin bon rotllo, no, ara, de sobte?
No,
sí. Tireu algun tall? Sí? No, no, jo he vingut això. Si tu et ve de gust, tirem algun tall.
Tira, va.
Comencem per Onda Cero, on un redactor d'esports té entrevessat tot allò que té a veure amb el tenis.
El malagueny Alejandro Davidovich està empatant a un davant el...
Vinga, va!
Ara no me'n recordo davant qui està jugant.
Professional.
El gran favorit, Stefano Tsitsipas, s'enfrontarà aquesta tarda a partir de 6:15, Roberto Cabro.
Com?
Roberto Cabro, Carballes. Per tant, la seva participació al Masters de Madrid, on defensa 120 punts, i a Roma, on en defensa 215, 215, està complicada.
Víctor Lluixà, coses que ens passen a tots, eh? Moltes gràcies.
Ja sap greu,
bona. Déu-n'hi-do, pobre Víctor. I aquí al Món RAC1, aquesta setmana, més que l'ull de poll, la Mònica Hernández ha generat una cascada de pulles que ni en una batalla de galls.
Per fer, Sant Pere, avui t'has fotut 8 aigües? Avui que les pagues tu?
Test, avui he fet test perquè aquí a Can Bastema m'ha donat un tant i un cafè.
Oh. Per què us costa tant de creure que penso el que dic?
Perquè esmorzo amb tu els dilluns i a vegades penso que no ets la mateixa persona. He rebut molts missatges de ignora'l, calla, he hagut de tancar la ràdio quan l'escoltava.
Però no ho fan.
Sí, sí, jo sé d'algú que l'ha tancat.
Saps quina és la prova?
Quina
que
és la prova?
Que l'home que sap més ràdio a Catalunya és el Basté i estic aquí cada dilluns.
Sí, sí, una mica
jo sempre
ràdio,
dic que la soberbia és un dels problemes d'aquest país.
Que sí que
i el que hem de comprovar.
Si és, dic una cosa, és que tu no ets el que en sap més de ràdio perquè sabràs perfectament que la primera norma és no picar la taula i acabes de fotre l'antena de la Mussara i la del Tibidabo a punt de patar...
Pipan, toma la cajita!
Déu-n'hi-do, no sé què feu aquelles hores, però la Mònica Hernández... No, estem aquí tots esmorzats i tots la mar de bé. Mira, demà ja podràs a fer. Demà un dels autors que més ha venut d'aquest Sant Jordi, tant en català com en castellà, i a nivell d'Europa, en francès i en anglès, serà demà aquí al Món RAC1. Demà, un animal salvatge. Joël Dicker ens acompanyarà aquí al Món RAC1, a l'autor d'un llibre que, per sort, és millor que la sèrie, que era El caso de Harry Kebert, ens acompanyarà aquí al Món RAC1. Demà, a partir de les 6, ens hi posem.